Bon dia, Enric.
Bon dia, Montse.
Què tal?
Molt bé.
Aquí, estrenen el mes d'abril.
Sí, senyora.
Aguas mil.
Aguas mil i la Setmana Santa, punt.
I farem coca de setmana, ja és això. Ara ja la gent ja ens coneix, segur que sí.
Vols
ja
dir?
Saben com funciona el programa.
Sí.
Anem a fer les efemèrides, la cartellera, i si ens queda temps, pues, alguna sorpresa amb la música final.
Sí, sí. Eh?
I com a efemèrides tenim, en primer lloc, un dia 4 d'abril del 1284, que ahí és nada.
Te'n vas molt endarrere. Eh?
Es va morir Alfonso X el Sàvio,
mira,
rei de Castella. Que a mi, això de que es digués el Sàvio, m'encantava.
Dóna gust.
Dóna gust, sí. Perquè visto lo visto actualment, que hagués un rei que fos sàvio...
Sí. Ara els d'ara serien l'espavilau.
L'espavilau, exacte. Molt bé, aquesta és la primera. La segona, el 1847 es va inaugurar el Liceu de Barcelona.
Mm-hmm.
Mm, que després es va reinaugurar ara,
bueno,
fa poc.
Bueno, quan es va cremar, clar.
Exacte, però... Després, el 1949...
Sempre en 4 d'abril, eh?
Sempre en 4 d'abril, sí, sí, sí. Es signa a Washington la creació... de l'Organització del Tratado Atlàntico Norte, la OTAN.
Bueno.
Aquella que ens van enganyar també, que ens van fer un referèndum, l'únic referèndum que ens fan, i resulta que... És igual, que
d'entrada,
no passa nada.
D'entrada,
són
les
que bolita, bolita, dentro.
Què més, què més?
Què més? El 1958, a Londres, 10.000 persones es manifesten contra la bomba atòmica. Neix el que diríem el moviment pacifista.
Sí,
i aquí ens retrobarem i tancarem el programa de manera redona, em sembla.
Exacte,
que sí.
Exacte, sí, sí,
molt bé.
Redona com la bomba atòmica.
Això mateix. El 1968 assassinen a Memphis a Martin Luther King,
sí,
líder pacifista justament, i el 1975 es funda Microsoft, Bill Gates i Paul Allen.
I ja estem aquí una altra vegada.
I aquí estem.
Amb coses noves i
molt
rares.
Bé.
Va, anem pel cine, tu.
Vinga. Doncs anem pel cine i començarem en una pel·lícula molt ben puntuada, Shazam.
Billy Batson, te nombro defensor. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Shazam.
¿En serio?
¡Dilo!
¡Vale!
Molt bé, aquestes veus d'ultratumba que són les que donen força, Shazam. Molt bé, doncs és una pel·lícula americana, com deia, dirigida per David F. Sandberg, que és la seva tercera pel·lícula després de Annabelle Creation i Nunca pagues la luz, i protagonitzada per, entre altres, perquè hi ha una llista d'actors increïble, per Zachary Levi, Mark Strong, que van veure el cas Sloan, Sherlock Holmes, Imitation Game, o y Grace Fulton, d'Entre fantasmes, Bones o Alerta Roja. Una pel·lícula que diu que és senzillament genial, lleugera, divertida,
sí, 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 sí,
sòbria, atractiva, gens pretensiosa i que eleva el gènere dels superherois, dels superherois,
sí,
del còmic i del cine fantàstic.
Sí, ara veràs per què. Diu que tots portem un superheroi
al
en
cuerpo,
el nostre interior.
Veus? Allò de portes un rei al cos,
sí,
és un
però
superheroi.
Un superheroi, o com mínim el desig de ser capaç de fer el que saps
sembla
que
impossible.
No pots fer, però sembla impossible. Però depèn de la situació,
molt
només
bé.
Cal una mica de màgia,
sí,
perquè surti aquest superheroi. Això és el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula.
Molt bé.
Que és un noi orfe de 14 anys, però és un noi normal i corrent. I que després de conèixer a un bruixot, la vida li canvia completament. I és que a partir d'aquest bruixot,
sí,
cada vegada que en Billy digui Shazam, es converteix en un superheroi. I per tant...
amb el que vulgui?
Un tio fort, no, no, no,
ah,
en un,
en un, vale,
aquell.
Vale, 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 vale.
I amb una sèrie de superpoders. Però què passa? Que ell segueix sent un nen, segueix sent un adolescent,
clar,
de 14 anys.
Clar.
I per tant,
la mentalitat,
la seva, clar,
no?
I la seva manera de viure
de
aquest
pensar,
personatge de superheroi és la d'un nen.
Clar.
I què passa? Doncs que Ell el que vol és passar-s'ho bé. Pot volar? Té visió de rajos X? Pot llançar rajos amb les mans? Es pot saltar els exàmens?
Ah, això és important, clar.
Per tant, aquests són els valors, bueno, els valors, el que a ell en aquell moment li importa.
Clar.
I de cop i volta té uns poders de por. I aleshores utilitza aquests poders doncs, amb la imprudència d'un nen jovenet. Clar que haurà de controlar ràpidament aquests poders perquè apareixen els dolents.
Clar.
Apareixen les forces del mal.
Clar.
Amb poders igual que ell.
Però en la mala idea.
Exacte. Clar. I aleshores s'ha d'enfrontar a aquestes forces del mal. Però està molt bé, perquè no és un Superman camper de l'altre món i sí. que aquell tio fa coses que ningú sap fer.
Sí.
No, no. És un tio d'aquest món.
Jove,
que de cop
inconscient.
I volta, exacte, i de cop i volta es troba amb unes capacitats que pot
està
fer molt
bé.
Mal i no sap com fer-ho anar. Home, en el fons, ara, abans que has parlat de Microsoft,
sí.
De fet, els xiquets d'ara, comparats amb els d'abans, tenen superpoders.
Sí, també. I tenen
amb l'ordenador poden...
del seu abast.
I amb els jocs poden matar gent, poden fer de tot.
Exacte, és veritat.
Bueno, això se m'ha acudit ara.
Molt però... bé, molt bé, sí, és una bona comparació. Molt bé, doncs és una pel·lícula de superherois, anem a una pel·lícula...
És la bona, esta, la
esta
de superherois.
Esta és la bona, sí, sí. A una pel·lícula història, de, històrica, vull dir. Un pueblo y su rey.
Señores, París sufre. París tiene hambre.
Los poderosos escucharán nuestra voz.
¿Estamos obligados a escuchar a esta chusma?
Com deia, una pel·lícula històrica francesa, dirigida i escrita per Pierre Scheller, és la seva tercera pel·lícula després de Versalles i El juego del poder. Es va presentar al Festival de Venècia i als Premis César de l'any passat. La Revolució Francesa de rerefons,
sí.
Una pel·lícula, com dic, històrica, segons la crítica, amb molt de rigor, però amb poc ritme cinematogràfic, però amb molt de rigor històric.
Sí, sí.
La Revolució Francesa, quina enveja.
Home, era un temps una mica complicat, eh?
No, vull dir que a França hi ha un abans i un després de la Revolució
sí,
Francesa a nivell
sí.
polític.
Aquí encara estem en l'abans.
Exacte.
Bé, estem a París, l'any 1789. La Bastilla ha estat conquerida pel poble. I una alenada de llibertat es passeja pels carrers de París. Françoise, una noia que fa de bugadera, i Basil, un noi que no té família, que no té diners, no té res, doncs descobreixen l'eufòria de l'amor en aquesta
en
revolució.
Enmig de la revolució.
Sí. I amb els seus amics, i amb la gent pobre de París, la gent, diguem, que necessita la revolució per poder ser algú,
sí.
Perseguiran els seus somnis d'emancipació en la nova assemblea, que serà la base d'un nou sistema polític. De fet, és un, una història d'uns personatges situats dintre de la revolució,
clar.
Però personatges anònims, per dir-ho així, i normals.
Que de fet són els protagonistes de la
sí.
història i més de la Revolució Francesa.
Exacte, però serveix també per explicar com es vivien els moments de la Revolució
clar.
Francesa. I per tant, el que diu la crítica de que està molt ben ambientada i molt, amb
molt
de
rigor
històric, pues és un valor estupendo.
Sí, 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 sí.
Per tant, una pel·lícula també interessant.
Molt bé. D'acord, doncs passem de la Revolució Francesa, em sembla que a una d'aquelles espanyoles de poca substància.
Pues,
Siete razones para huir.
Me preguntaba qué número hay después del 6.
El 1.
Raúl, tú ya eres mayor y hay ciertas cosas que creemos que debes saber. No queremos hablar de tu vida sexual.
Sino de la nuestra.
¿Qué?
El 2.
Ya sé que em contradiràs, però...
Sí.
És que llegint totes les trames de totes les històries que conformen les 7 razones para huir, m'ha semblat una pel·lícula, si més no, desendreçada. Desendreçada conceptualment, De... Bueno, de personatges una mica estranys.
En fi, esta la vull anar a veure jo. Jo sí que...
Una pel·lícula escrita i dirigida per Esteve Soler i ajudant a la direcció també Gerard Quinto i David Torres. De tots ells és la seva primera pel·lícula i es va presentar al Festival de Màlaga d'enguany. i a més compta en tots els actors que avui estan en alça al cinema espanyol: Emma Suárez, Lola Dueña, Sergi López, Francesc Orella, Àlex Brandemühl, David Verdaguer, Jordi Sánchez, bueno, Vicky Peña, Pepe Villuela, Aina Clotet, etcètera, etcètera, etcètera. Va, ara contradiu.
Va, mira, són set històries que barregen l'horror i la comèdia. De fet, és comèdia negra. Per tant, té sustos, però té un sentit de l'humor que
fresc.
Jo crec que és bo, que és fresc. Sí, sí.
Vale.
Són set moments d'humor negre, tan estranys com propers. O sigui, són raros, però en canvi són d'històries que podrien ser molt quotidianes.
Sí, sí.
Són set visions surrealistes d'una societat que no progressa. I en el fons el que t'explica és això, que la societat no progressa. Una família, una inquilina, un casament, l'empresari, els veïns, un nen pobre i un home atropellat.
Clar, però té un punt surrealista tot això.
Clar,
si jo llegeixo, diu, a veure, un matrimoni bien con 700 esclavos trabajando bajo el suelo.
Bueno.
I com et quedes?
Com et quedes? Tu pensa en una fàbrica d'aquestes de xinesos,
sí,
que tenen,
sí, sí,
a sota...
Un agente inmobiliario que intenta vender un piso con posibilidades, pero con el antiguo inquilino colgando de una lámpara. Y dius, ho he de veure.
Sí, però és... A veure, hi ha aquest surrealisme, però és aquesta comèdia negra,
vale, vale,
on passen coses insòlites però que no serien tan estranyes en la nostra societat. En el fons són set personatges i set històries d'horror i humor d'una societat que no va bé.
No, no.
I és que no va bé.
És que no va bé.
Per tant, és un bon ganxo, i els actors són boníssims.
Boníssims, boníssims.
I,
això,
i
sí,
en el tràiler es veu... bueno, no es veu xabacanada, diria.
Vale, vale, vale. M'havia espantat una
mica. Jo la vull anar a veure.
Vale, l'apuntem.
Anem per una altra.
Vinga, doncs anem per una altra. I ara ens anem a una pel·lícula al servei de la seva parella principal, La boda de mi ex.
Es un vestido muy bonito.
Oh, gracias. A mí me gusta tu americana.
Gracias. Espero que no se retrase.
No, ¿qué va?
Genial.
Perdona, ¿qué haces?
¿Qué?
¿Te acabas de colar por el morro?
¿Qué va?
Sí, lo has hecho y lo sabes. Y lo más gracioso.
Una película escrita y dirigida por Víctor Levín, el mateix director de la cinquena temporada de Mad Men, de Cuando ella me encontró, del Chico de tu vida, y com deia, una mica al servei d'aquesta parella d'actors principals, per una banda Keanu Reeves, que no cal presentar-lo, Matrix, Dràcula de Bram Stoker, que llamaven Body, Mucho ruido y pocas nueces, La casa del lago, Un paseo por las nubes, ¿vale? En un historial de pel·lícules important. I Winona Ryder, de Stranger Things, que l'han vist recentment, Eduardo Manos Tijeras, també a Dràcula, amb Keanu Reeves van coincidir, Cisne Negro, La edad de la inocencia, La casa de los espíritus, i no acabaríem amb,
sí,
la filmografia,
sí,
dels dos actors.
Que ha treballat molt, sí.
Exacte. Química entre ells, diuen.
Bueno.
Diuen.
A veure, mentre van cap a un casament, Frank, que és Keanu Reeves, i Lindsay, que és Winona Ryder, descobreixen que tenen molt en comú. El primer que descobreixen és que van tots dos al mateix casament.
Bé.
Perquè es troben...
ja és una primera coincidència.
Comencen mig discutint-se en l'aeroport, eh? I després resulta que estan un al costat de l'altre, i un diu, vaig a una boda, i no em diràs que vas a la boda de fulanet, diu, sí, hòstia, jo també. En fi, resulta que tots dos van al mateix casament, però tots dos, cap dels dos pot veure la núvia.
Ah, vale.
Ni el nuvi.
Ella.
Tampoc els interessen els casaments.
Oh, gràcies.
I no es poden veure l'un a l'altre, tampoc. En fi, que no poden veure ningú. Tenen, són dos bitxos raros que estan en contra del món. A mida que van passant per les activitats del cap de setmana, perquè és un casament d'aquells que no és anar a la boda i prou, sinó que passen tot un cap de setmana en un lloc on es fa la celebració, la situació, les situacions que van compartint els porten a unir-se, i el seu mal rotllo, la seva tristor, els va aïllant dels altres convidats, de manera que només es queden amb l'un amb l'altre, no? I descobreixen que si et baralles verbalment amb algú amb prou ganes i amb prou agressivitat, pot passar qualsevol cosa, perquè quan el debat va durant, tot això porta el desig. I hauran de decidir-se pel que és més important, si els seus sentiments, o el seu enamorament, o bé el sentit comú. No. A veure, si no ens podem veure, perquè ens hem d'embolicar, no?
Clar.
Però
aquí està la gràcia, bon rotllo, de la xispa.
Bueno, la xispa que pot acabar sent un incendi, això, de la xispa.
Molt bé, doncs anem a la pel·lícula següent amb un missatge conservador. Identitat borrada.
Jared, quiero que te vaya bien. Que vivas una vida magnífica. Te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si esencialmente vas en contra de nuestras creencias.
Una película americana escrita y dirigida por Joel Edgerton, es la seva segunda película como director después del Regalo. Y digue'm un mensaje conservador, porque no sé cómo acabará eso. ¿Vale?
Yo no sé cómo acabará eso. Yo te cuestionaré, porque sí que n'hi ha una de pel·lícula amb un missatge de, conservador, que és La canció de mi padre.
Aquesta, espera't que ja torna.
Però aquesta altra més aviat denuncia...
Sí, però no sé si la denúncia és contra...
Seguim, no ens enrotllem perquè...
No. Identitat borrada.
Els que ens escolten,
una pel·lícula escrita i dirigida per Joel Edgerton. Protagonitzada per Lucas Hedges, que el van veure a tres anuncis a les afueres, a Lady Bird, Manchester frente al mar, és un actor en alça, jove, i en el paper dels pares, una Nicole Kidman i un Russell Crowe, que ja en una edat madura i amb una filmografia també a les seves esquenes.
I bastants quilos a sobre.
I sobretot Russell
Crowe. La Nicole no, però...
Però Russell Crowe està... fondon, que diuen. Una pel·lícula que s'ha presentat als Globos d'Or del 2018, el crític Choice Awards també va ser nominada a ella, i el Satellite Awards van tenir 4 nominacions, incloent el millor drama i el millor actor de drama, el noi Lucas Hedges. Explica'ns.
Saps perquè... qui em recorda a mi la Nicole Kidman d'aquesta pel·lícula?
Aquí.
The Americans.
Sí.
La noia...
Sí. És que la protagonista de The Americans té una fesomia, una estructura...
No, però
com la tenen
la manera de moure's i d'actuar, el tipus de personatge... Sí. Bueno, a mi me'l va recordar.
Sí, tens raó.
Bueno, mira, resulta que en Jared Emmons, que és un noi de 19 anys, és fill d'un predicador baptista en una ciutat petita nord-americana... I de cop i volta explica als seus pares que és gai, que li agraden els homes. Els seus pares l'obliguen a participar en un programa que serveix per curar l'homosexualitat.
Com això del bisbe d'ara
que ha
sortit.
Igual que el bisbe d'aquí. I que és un programa, diguem, acceptat i promogut per l'Església.
Sí.
Si no accepta sotmetre's a aquest programa, serà rebutjat per la seva família, pels seus amics i per l'Església. Ell accepta el programa, però veus com funciona el programa, que fa por. I dintre del programa Jared acabarà entrant en conflicte amb el terapeuta, que es diu Victor Sykes, que és, bueno, és el tio que vol imposar que tu ets un hombre i tienes que demostrar-lo, no? En fi, no deixa de ser una denúncia.
Clar, depèn de com la tractin, per això dic, no sé si és una pel·lícula conservadora o una pel·lícula de denúncia davant de totes aquestes pseudociències que volen curar.
Home, però el protagonista, que és el nen, és el que pateix aquesta situació. Per tant, a mi el que em genera simpatia cap al nen.
Sí, sí, no, això sí.
I per tant, antipatia cap al sistema.
Sí, però com que el sistema americà últimament ens està donant sorpreses, per això ho dic, perquè després tindrem aquesta altra que comentaves, sí, que sí, sí que sí. Fa por.
Molt anem bé. Per una altra, va.
Vinga, la següent. Ens anem a Alemanya. La sombra del passado.
No apartes la mirada. Nunca apartes la mirada. Lo verdadero es bello. Tía Elizabeth, estás sangrando.
La sombra del pasado, com deia, és una pel·lícula alemana escrita i dirigida per Florian Henkel von Donnersmarck i és la seva tercera pel·lícula després de La vida de los otros.
Sí, que bona pel·lícula.
Que boníssima és aquesta pel·lícula. Per tant, aquesta a mi, encara que sigui una pel·lícula de thriller i així, m'agradaria veure-la nominada a un munt de premis i de festivals i amb un Sebastian Koch que hem vist recentment a Belcanto, em sembla que impecable.
Mira, té una puntuació molt bona per la crítica i resulta que és un estudiant d'art de l'Alemanya de l'Est. Està enamorat de la seva companya de classe, que es diu Eli, ella. Ella es diu Kurt. El pare d'ella, que és un professor, és un famós metge i no aprova la relació de la filla amb aquest noi i està decidit a impedir-la. El que ningú d'ells sap és que les seves vides estan connectades per un crim terrible que va succeir ja fa dècades. En la recerca d'una forma genuïna d'expressió artística, que és el que busca aquest estudiant d'art, en Kurt s'enfronta a l'autoritarisme. Però aquest noi viu turmentat per una infància sota el règim nazi i després amb el règim de la RDA, la República Democràtica Alemana, que és la comunista, diríem.
Sí, la RDA.
La pel·lícula segueix, per tant, aquest artista a través de tres dècades per explicar la història d'Alemanya, des del nazisme fins al domini a la part de l'est d'Alemanya del comunisme.
Molt bé.
Estem amb, sí, sí, amb lo de los otros.
Estem en el, sí.
Per tant,
la vida de los otros, que bonica és aquella pel·lícula. Molt bé, doncs aquesta també ens la
apuntem
com a, exacte, com a interessant. I tornem als Estats Units en una pel·lícula que segurament els amants del cine terror estan de sort. Cementerio de animales.
¿Cuántos árboles?
Qué bonito, ¿eh?
No se parece nada a Boston. Ya estamos. Bueno, ¿qué te parece?
Com deia, una pel·lícula americana escrita i dirigida per Dennis Whitmer i Kevin Coles, que és la seva primera pel·lícula, però sobre una novel·la de Stephen King. Per tant, això ja és garantia d'èxit. Protagonitzada per Jason Clarke, que hem vist a First Man, a Winchester, la casa que construïen los espíritus, John Lithgow, d'Interestelar, The Crown o del caso Sloan, i Amy Simetz, d'Atlanta, o Lean on Pete. I dic que és tant de sort perquè, segons la crítica, parla de que hi ha unes magnífiques interpretacions amb una història de terror brutalment efectiva i pertorbadora.
Sí, sí, el tràiler espanta.
Per tant,
mira, és un matrimoni amb dos fills petits que són de Boston i se'n van a viure amb un poblet, amb un poblet rural, diguem, i a més a les afores del poblet. Total, que a prop de la seva nova residència, els Creed, que és el nom de la família aquesta, descobreixen un misteriós cementiri d'animals on hi ha enterrades, doncs, mascotes difuntes, no? Animals de companyia, etc. Aquest cementiri està en un lloc amagat a l'interior del bosc. I quan la tragèdia el sorprèn, aquí no sabem a quina tragèdia es refereixen, en Louis, que és el pare, se'n va a parlar amb un veí que té, que sembla que coneix els secrets que amaga aquest bosc. Serà llavors quan comença una perillosa reacció en cadena que desfermarà un mal insondable amb horribles conseqüències. Agarra-te, Lorito.
Tenim nens, bosc, nit, cotxe.
Exacte.
Falten adolescents.
I morts. I animals morts. Molt
bé.
La següent.
La següent. Doncs arriba la pel·li que parlem d'aquest nou furor als
Estats Units. Que no sé si s'ha de veure de genolls aquesta pel·li.
Exacte. La canció de mi padre.
Una canció increïble.
Simplemente pasó. 10 minutos para la letra.
Bart, no la escribiste en 10 minutos. Fue toda una vida. ¿Cómo lo hiciste?
¿Sabes? Nunca...
Ay, ¿cómo lo hiciste? La canción de mi padre, escrita i dirigida per els germans Erwin, Andrew i John, és la seva segona pel·lícula després d'October del 2013, protagonitzada per J. Michael Finley, que és la seva primera pel·lícula, i per Dennis Quaid i Cloris Leachman. Dennis Quaid, Algo de que hablar, El dia de mañana, Tràfic, ¿vale? y Cloris Leachman, desde el jovencito Frankenstein, pasan por Malditos Bastardos a New York, I Love You, por tanto, parlem de una trayectoria sí, sí. también larguísima. Pero bueno, lo importante aquí, como dèiem, es aquesta febre que ha agafat a Estats Units de películas evangelistas que es corresponen a aquest moment polític de la extrema dreta que justament està promocionada per tots aquests grups de poder,
sí, però saps
com a
que...
Brasil...
Clar, però saps què passa també? Que aquesta pel·lícula, igual que la que hem parlat abans d'Identitat Borrada, que és el nen fill del predicador sí. que el volen curar de l'homosexualitat, sí. estan basades en fets reals.
Yeah.
O sigui, no és...
Sí, sí, que és més gros encara.
Encara o sigui, no és que passarà, és que ja ha passat.
És que ja ha
no?
passat.
Aquesta també està basada en fets reals. Però bueno, aquí aquesta és molt més suau. De fet, en Bart Millard és el líder d'una banda musical cristiana que es diu Mercy Me. Mm-hmm. I aquesta pel·lícula explica la història d'aquest noi i com a partir del moment en el que perd el seu pare degut a un càncer, mm-hmm. aquest fet tràgic l'inspira a escriure una cançó que té un gran èxit, I Can Only Imagine, la cançó cristiana contemporània més escoltada a tots els temps. Això és, sí, és realitat.
És real.
Per tant, la pel·lícula t'explica doncs, qui és aquest noi, què li ha passat a la vida
sí.
i com acaba composant aquesta cançó.
Molt bé. Molt bé. Doncs anem a una pel·lícula que a mi em dona la incògnita de si el seu director és metge. Mentes brillantes.
Es un curso difícil. Las posibilidades para los que no vengan con sobresaliente del bachillerato son del 2%.
¿La diferencia entre el estudiante de medicina y el de preparatorio? Si les pides que se aprendan la guía telefónica, el de preparatorio te preguntará por qué y el de medicina, ¿para cuándo?
Va, y dic això perquè aquesta pel·lícula francesa, escrita i dirigida per Thomas Lippi, és el mateix director, deixem a part Gauguin, Viaje a Tahití, que vam estar parlant, però d'una altra pel·lícula que es diu Un doctor en la campiña, i l'altre que es diu Hipòcrates. I ara del que parla és d'estudiants de medicina i dic, o ell és un metge frustrat o és metge
sense frustrat
que s'ha posat a director, no?
Sí.
Perquè m'ha fet molta gràcia aquesta coincidència. Bueno, bromes a part, pues, aquesta pel·lícula és d'aquest director que ha fet aquestes altres pel·lícules, també amb un reguitzell d'actors importants en el cinema francès, com Leal, que justament parlen d'una molt bona interpretació, que el van veure a Le Combattant i també a C'est la vie, que és la pel·lícula que van passar a la plaça Mirol l'estiu passat.
A veure, Antoine decideix preparar-se per les proves d'accés a medicina per tercera vegada. Això vol dir que ni la primera ni la segona.
Bueno, és que les proves de medicina, déu-n'hi-do,
D'això parla aquesta pel·lícula.
Clar.
En canvi, hi ha un noi que es diu Benjamin, que és el primer intent, però de seguida se n'adonarà que això no és tan fàcil.
Claro.
En un món tan competitiu i caracteritzat per nits d'estudi intens en comptes de festes universitàries, els dos amics hauran de trobar un terme mig entre el sacrifici del present i l'esperança d'un brillant futur com a metges, no? En fi, són les peripècies de dos estudiants per aprovar l'accés a medicina en un sistema d'ensenyament molt altament competitiu.
Sí.
I està molt bé.
Molt bé, haurem de deixar veure a l'Ignasi, un cosí, a veure
sí.
si ho recorda.
Sí.
Molt bé, doncs anem a l'última pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana, Asher. És una pel·lícula americana dirigida per Michael Cotten Jones, que va dirigir també Chacal i Rob Roy. Bueno, que diu que és una pel·lícula que, tot i que comença molt bé, després a poc a poc va menguant d'interès, però això ja ens ho explicaràs tu, però sí que està, diria, que és important perquè hi ha tres actors clàssics del cinema. Ron Perlman, que vam veure a Hellboy, que ha fet tots els Hellboys, Blade 2, Enemigo a les puertas, Jacqueline Bisset, que va iniciar la seva carrera l'any 66, o sigui, més anys que tinc jo, Desde Dos en la carretera y La noche americana, Class, fins ara. I Richard Dreyfuss, que la va començar al 1965, per tant, encara més. I que, bueno, no cal dir-ho, Tiburón, Encuentros de la tercera fase, Always, American Graffiti, que és d'aquelles clàssiques d'on van sortir un munt d'actors americans, i Querido Intruso, que és una pel·lícula que, si em sentís la meva mare i la meva germana, ja sabrien de què va. De què va la pel·lícula?
Mira, Asher és un antic membre del Mossad, els serveis secrets israelis, sí. No? Que s'ha convertit en un assassí a sou. O sigui, ha deixat el Mossad i ara viu de lo que sap fer, de matar gent. Viu d'una manera austera en un Brooklyn que està en transformació perpètua, no? Mm-hmm. Quan arriba al final de la carrera, i que ja potser de la seva vida, accepta un encàrrec que li suposa trencar un jurament. També li ofereix la possibilitat de redenció personal, l'última oportunitat per deixar endarrere l'home que ha sigut i per poder-se convertir en l'home que alguna vegada va voler arribar a ser. No?
Molt bé.
Però està bé. És un assassí que
es vol redimir,
que té un ànima al darrere.
Molt bé, doncs hem arribat al final de la cartellera d'aquesta setmana,
sí.
I com dèiem al començament, sí, acabem el programa com el vam començar, que és amb aquest moviment pacifista, però en aquest cas a nivell cinematogràfic.
Sí, perquè vam anar a veure l'exposició de
Stanley Kubrick.
Molt bé, i resulta que aquesta música sona mentre es veu una explosió atòmica. Amb unes imatges bellíssimes,
devastadores, però bellíssimes.
Exacte, però amb càmera lenta, veus
coses. És de la pel·lícula Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú,
sí,
interpretada per Peter Sellers, mm-hmm, en diversos personatges, a més Peter Sellers
tres personatges
durant la pel·lícula.
Sí, que aquesta pel·lícula, que li van posar aquest nom aquí, en realitat es deia Doctor Strangelove, o sigui, amor estrany.
Sí.
O com vaig aprendre a deixar de preocupar-me per la bomba o inclús estimar-la. Aquesta pel·lícula la va fer en Kubrick l'any 64, però l'any 62 havia hagut la crisi dels míssils
de Bahia Cochinos,
Cuba, de uh-huh, Cuba,
sí, sí,
on hi havien míssils russos
apuntant
a Estats Units i els generals americans dient vamos a revenderlo todo.
Sort que hi havia un Kennedy que va dir calma,
exacte,
i tranquil·litat.
I que en el fons aquesta pel·lícula explica això en forma de burla o d'ironia, o de dir, escolta, si anem a rebentar, rebentem, però
ho rebentarem tot.
Tard o d'hora ens tornarem a trobar en algun lloc, com diu la cançó.
Sí,
Molt bé. En fi, una cançó estupenda i unes imatges molt maques d'en
sí,
Kubrick.
Amb la visita a aquesta exposició, el que vam dir és que hem de revisar de nou tota la filmografia,
sí, sí,
de Kubrick,
sí,
perquè tot i que les hem vist totes,
però s'han de tornar a veure.
Són pel·lícules genials.
Són boníssimes.
I vam arribar quasi que ens tancaven la porta perquè s'acabava justament diumenge l'exposició, però va valdre molt la pena. I ja per acabar, recomanar Dolor i Glòria de Pedro Almodóvar.
Sí, que la vam anar a veure.
La vam anar a veure, preciosa. I per als fans incondicionals de Clint Eastwood, La Mula, que també. D'aquelles dos pel·lícules clàssiques.
Bueno, s'ha de ser Almodóvarià i Eastwoodero.
Això mateix. Però bueno, de dos directors que estan com molt al final de la seva carrera
i que són fantàstics encara.
I que fan un repàs i que són fantàstics, com el primer dia.
Em sembla que ens hem de despedir d'aquesta audiència.
Sí, que tanto nos quiere.
Sí.
Molt bé, doncs.
Amics de Fila Zero, fins la setmana que ve, perquè la setmana que ve tornem.
Fins la setmana que ve. Adeu.
A veure.